Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. El drama migratori a la Mediterrània suma avui 4 morts més, 4 persones que intentaven arribar a Menorca en una embarcació irregular i que haurien caigut a la mà abans d'estar localitzats per salvament marítim i gràcies a l'avís d'un veler. Ho han explicat la resta de tripulants, 11 persones que han arribat a terra en condicions de deshidratació extrema després de navegar a la deriva durant dies sense aigua ni menjar. Una narració de l'horror d'una travessia que et pot costar la vida quan només cerques un futur millor. Tot d'una vos en donem els detalls i l'estat dels supervivents. Ara repassem els titulars de la jornada. És dissabte, 30 d'agost. La Plec Jove 2025 reivindica les principals lluites socials amb el lema Mallorca en lluita. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. La trobada reuneix col·lectius i ponents que abordaran qüestions com el dret a l'habitatge, la defensa del territori, la solidaritat amb Palestina, els moviments migratoris i també les noves formes d'autodefensa.
Davallada les reserves del xàrter nàutic de les Pitiuses, aquesta temporada el sector ha encadenat 2 anys de descens d'activitat.
La pujada generalitzada de preus retura les reserves i la demanda cau. La sortida en barca és el darrer que incorporen els turistes a la seva llista de despeses de les vacances.
Tampoc és optimista amb el balanç d'agost l'Associació de Comerciants de Menorca.
Sempre s'havia caracteritzat el mes d'agost per ser un mes de vendes molt important i enguany no ho està sent. Més de la meitat dels comerços han reduït la seva facturació.
I dels titulars d'esports, Toni Tenerife, bon dia, que destacam.
Bon dia. El Real Mallorca juga a partir de les 9:30 al vespre davant del Real Madrid amb les absències de Sailari, Pablo Maffei i Jan Salas, però amb les bones notícies de la tornada de Samu Costa, Manu Morlanes i Vedran Muric, i més la presència del darrer fitxatge del jove estranger en Virgili a la convocatòria.
Els núvols comencen a omplir el cel de l'arxipèlag. Tomàs Salom, bon dia. Quina és la previsió per les pròximes hores?
Bon dia, avui encetam aquest darrer cap de setmana de l'estiu meteorològic i ho fem amb una jornada que ha començat amb molt de sol arreu del territori, però ara mateix amb el creixement d'alguns núvols d'evolució diurna, principalment cap a l'interior de Mallorca i també a Menorca, on avui migdia i primeres hores del capvespre podrien arribar a deixar qualque ruixat, això sí, pensant que seria de caràcter localitzat. Durant la segona meitat del capvespre aquests núvols s'anirien desfent i acabarien donant pas una altra vegada a un cel més bé estirat. Quant a la temperatura, avui puja una miqueta respecte a les d'ahir, ara mateix termòmetres que ja oscil·len entre els 30 i els 33 graus. Puntualment podríem assolir els 34 amb el vent en conjunt de component de sud, tot i que tindrem també una miqueta de brisa d'embat durant aquestes hores centrals de la jornada. Pel que fa a l'estat de la mà, sí que tenim qualque radar puntual encara de maror. Demà diumenge, tranquil·litat meteorològica per tancar aquest mes d'agost, per tancar l'estiu meteorològic, de fet, amb molt de sol durant bona part del dia. A darrera hora del capvespre podrien arribar els núvols prims i, a més, les temperatures també podrien pujar qualque grau més, sobretot al nord de Mallorca, termòmetres de fins a 34 o 35 graus.
Són les 2:03. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Quatre persones haurien mort quan intentaven arribar a Menorca en una embarcació irregular procedent d'Algèria que va arribar a Iora Baixa. 11 han pogut ser rescatades i 4 d'elles han estat traslladades a l'Hospital Mateu Orfila. Cristina Tomà, redacció Menorca, què sabem del seu estat de salut?
Bon dia, Ido. Un d'ells, menor d'edat, ha hagut de ser ingressat a la unitat de cures intensives. Han estat molt greu i els altres 3 han passat el vespre a urgències i acaben d'ingressar ara mateix a planta. El seu pronòstic és reservat. Segons hem pogut saber, es tracta d'una pastera d'uns 5 metres que hauria sortit de la costa d'Àfrica ara fa 2 setmanes amb 15 persones a bord, tot homes. Només 11 han arribat amb vida a Menorca i 4 haurien mort pel camí. Van partir sense pràcticament aigua ni menjar i, per tant, han arribat molt deshidratats i en molt mal estat de salut. Feia dies que navegaven a la deriva fins que un veler francès va alertar de la seva presència a salvament marítim, qui ahir vespre els va rescatar i els va dur fins al port de Maó. Clara Mayans és la directora insular de l'Estat a Menorca.
Va ser una travessia molt dura, en la que es van jugar sa vida i tal com demostra la mort de 4 persones, segons diuen ells, i que han arribat en molt males condicions i que això és bueno, és una cosa que ens hem de plantejar com a societat i tenir coneixement de que aquestes coses passen i que no haurien de passar. Passa una tragèdia molt dura en la que es van jugar sa vida i tal com demostra la mort de 4 persones, segons diuen ells, i que han arribat en molt males condicions i que això és, bueno, és una cosa que ens hem de plantejar com a societat i tenir coneixement de que aquestes coses passen i que no haurien de passar.
Cristina, i mentre aquestes 4 persones es recuperen a l'hospital, què passarà ara amb la resta? Quins són els protocols?
Idò, els 2 menors d'edat quedaran a Menorca i la resta, els 9 adults, seran traslladats fora de l'illa. Viatjaran previsiblement demà i cap a la península, tot i que encara no se sap amb certesa quina serà la ubicació definitiva. De moment es troben a la comissaria de la Policia Nacional de Mahó, on han passat el vespre, i es preveu que durant el dia es traslladin a un espai segur que no es pot revelar per la seva seguretat. Allà passaran el vespre i demà previsiblement seran, com dèiem, traslladats. Tornem a escoltar a Clara Mayans, directora insular de l'estat a Menorca.
Estem fent gestions tant amb el Consell com amb l'Ajuntament per poder-los reubicar mentre se decideix el destí definitiu d'aquestes persones. De moment tenim un lloc que sembla que sí que podran estar, temporalment, provisionalment.
Gràcies, Cristina Tomàs, en directe des de Menorca. Amb aquesta darrera hora hem de dir que ahir va arribar una altra barca a migdia, en aquest cas amb 29 persones d'origen subsaharià a la illa de Cabrera. I quant al decret del govern espanyol per al repartiment de migrants menors no acompanyats, continua la batalla legal. L'executiu balear presentarà un recurs al Tribunal Suprem. Argumenta manca de pressupost i els possibles efectes negatius en el sistema de protecció dels menors.
El govern afirma que el recurs serà interposat de manera immediata i és que l'executiu considera arbitrari i opac el repartiment. Les illes compten amb 72 places d'acollida específiques per a menors migrants no acompanyats, però avui en dia ja en tutelen 682. Fonts del govern expliquen a IB3 Notícies que dilluns l'executiu sol·licitarà formalment al Ministeri d'Infància que les illes passin a contingència migratòria. També s'ha sol·licitat una reunió amb el Ministeri de l'Interior, Fernando Grández Marlaska, per tractar la manca d'efectius i plans d'actuació per a cossos i forces de seguretat.
I una actitud que ha denunciat Més per Mallorca adverteix que en la crisi migratòria el Partit Popular ha travessat totes les línies vermelles en matèria de respecte als drets humans.
Segons la formació ecosobiranista, el PP i els governs on gestionen han optat per una estratègia de deshumanització i criminalització de les persones migrades, equiparant el seu discurs i les seves accions a les de l'extrema dreta, sembrant odi i fractura social. El coordinador, a més, i portaveu parlamentari és Lluís Apesteguía.
El PP d'Andamarca Prens ha triat el camí que li marca Vox, el camí de la por, el camí de l'odi, el camí de la humiliació de les persones més vulnerables. Només saben assenyalar i atacar les persones que estan en una pitjor situació. Exigim en el govern que incrementi els recursos ordinaris d'acollida de menors i que reclami a l'estat espanyol el reforç del servei de salvament marítim per fer front a la crisi humanitària.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Joves, fonamentalment de l'activisme polític i social d'esquerra i nacionalista de Mallorca, reuneixen durant tot el dia d'avui a Sineu. S'hi troben en una nova edició de l'Aplec Jove per posar en comú i debatre sobre qüestions com ara el problema de l'accés a l'habitatge, l'efecte del creixement turístic sobre el territori i els moviments migratoris i les transformacions socials que suposen. El lema de l'Aplec d'enguany és Mallorca en lluita.
A més del debat, la jornada inclou activitats culturals i formatives, com un taller d'autodefensa organitzat pel Gimnàs Popular Jack Contrai i també una exposició amb 10 mites sobre Israel a càrrec de Ciutadans per Palestina. El dinar està elaborat amb producte local i la cloenda es farà amb la lectura d'un manifest, l'himne de la Balanguera i una gran ballada popular amb el grup Rissaga. Alicia Bordoy és la portaveu de la placa.
L'objectiu és poder generar un espai on qualsevol persona jove de Mallorca hi pugui assistir i poder conèixer i aprendre i debatre problemàtiques que ens travessen com a joves mallorquins.
La Plac Jove és una cita gratuïta i oberta a tot el jovent que vol combinar reflexió, cultura i festa per seguir donant visibilitat a les lluites socials que marquen el present i el futur de Mallorca.
I obrim la crònica de successos amb un accident amb tres vehicles implicats que deixa un balanç de 9 ferits, 3 d'ells greus. Han xocat un autobús, un cotxe i una furgoneta a Porto Cristo, a l'entrada de Cala Mandia.
Fins al lloc del fet s'han desplaçat tres dotacions de bombers de Mallorca del parc de Manacor que han hagut de treure el conductor de la furgoneta que havia quedat atrapat dins el vehicle. El servei d'emergències ha activat el protocol de triatge i ha mobilitzat 7 ambulàncies per atendre els ferits que han estat traslladats als hospitals de Manacor i de Llevant. Segons les primeres hipòtesis, un dels turismes s'hauria botat una senyal d'estop i l'autobús l'hauria embestit. El tercer cotxe ha impactat en no poder reaccionar a temps.
I un dispositiu especial de la policia local de Palma per combatre les carreres il·legals al polígon de Can Valero se salda amb diligències contra un conductor per un delicte de conducció temerària. Realitzava virolles en una rotonda i va fugir dels agents a gran velocitat en presència de nombrós públic. Des de fa temps, els veïns d'aquesta zona es queixen de les pràctiques il·legals.
El conductor de 27 anys donava voltes en una rotonda amb fum i derrapatges que posaven en risc els assistents. Una multitud de persones congregades per a veure l'espectacle improvisat en intentar interceptar-lo amb senyals acústiques i lluminoses, el jove va fugir desoient les ordres policials. Durant la persecució va tornar a fer una maniobra brusca en què va perdre el control i gairebé impactar contra el vehicle policial. L'home va ser identificat, informat de la seva condició d'investigat, sense arribar a ser detingut i haurà d'afrontar un judici ràpid per conducció temerària.
Dol oficial avui a Formentera per la mort de José Cerdà, qui va ser el primer notari de l'illa el 1968 i fill adoptiu de la Pitiusa Menor.
Les banderes del Consell Insular onegen a mig pal, així com a la resta d'edificis públics. Cerdà, jurista expert en dret foral, va morir ahir als 93 anys. Durant la seva carrera va rebre nombrosos reconeixements, com la medalla d'or del Consell d'Eivissa i també el Premi Ramon Llull.
I 12 minuts, parlem ara de turisme. Davallada les reserves en el xàrter nàutic de les Pitiuses aquesta temporada en què el sector li està costant obtenir beneficis quan ja venen de 2 anys amb un acusat descens d'activitat. Ens ho explica Alberto Ferrer.
L'Associació d'Empresaris Nàutics de PIMEF apunta que la pujada generalitzada de preus els afecta molt. Cau la demanda perquè la sortida en barca és el darrer que incorporen els turistes a la seva llista de despeses i pugen els costs, cosa que fa que tardin més mesos a compensar els de la temporada i poder entrar en beneficis. Ramon Vanderhoft és el seu president.
Julio, agosto y sobre todo en agosto hemos sufrido un poco porque cuesta llenar los calendarios y a día de hoy hay muchas empresas que todavía no han conseguido tener su punto de equilibrio, ¿no?
Alhora cauen les reserves i s'escurcen les sortides. Qui millor aguanta són les grans eslores, perquè el client del poder adquisitiu continua guanyant pes a Eivissa.
Y incluso yo diría que este año estamos viendo que según que perfil de barco, pero que las grandes eslogas están empezando a salir más que las pequeñas eslogas.
Van der Hoff diu que el sector està molt professionalitzat, però reclama més formació.
Y ahora nos falta todavía conseguir ese grado medio, grado superior en mecánica naval, porque con eso ya tendríamos el círculo completo y nos podríamos abastecer con la formación local.
Pel que queda de campanya, el sector nàutic confia en el bon temps per allargar una mica més la temporada i compensar la menor activitat de l'agost.
I l'Associació de Comerciants de Menorca fa balanç del mes d'agost i no són optimistes amb els resultats. Sempre s'havia caracteritzat per ser un mes de vendes molt importants i enguany no ho està sent. En té els detalls Ramiro López.
L'enquesta de PIME del mes de juliol destacava que el 55% dels comerciants havia facturat menys que l'any passat. A falta dels resultats oficials de l'agost, la tendència no sembla haver canviat. Escoltem a Joana Torres, presidenta d'Escome.
Ja van davallar el maig, davallar el juny, davallar el juliol i no creiem que l'agost dugui un camí per revertir tot això.
Però alguns en són l'excepció.
La veritat és que estem contents. Inclús crec que ha estat un poc millor que l'any passat.
El que sí que canvia respecte al juliol és que noten que hi ha més gent pels carrers. Però això no s'ha traduït en un augment substancial de vendes. Escoltam alguns dels comerciants.
Bueno, siempre agosto es mejor que julio, pero bueno, este año ha sido un poco igual.
Si veus que els centres de qualsevol poble estan plens, però no hi ha bosses.
Aquesta gent va sense bosses, vull dir, tu te fixes sense les mans i el que potser un compraria tres coses, potser un compra una.
L'Associació de Comerciants creu que l'alt cost per venir i allotjar-se a Menorca fa que la gent retalli en comerç. Escolta'm de nou a Joana Torres, presidenta d'Escome.
Tots els costos que suposen venir de vacances a Menorca fan que no tingui prou doblers per comprar-se unes abarques, comprar-se un tros de formatge.
Amb aquests resultats, els comerciants es demanen quin futur els espera quan arribi la temporada baixa.
Visitar la platja de Ses Illetes o la de Llevant a Formentera durant el mes d'agost i a partir del migdia, sobretot, es converteix en missió impossible. Un cop els aparcaments estan complets, els operaris tallen el pas als vehicles. Ho ha comprovat Regina Mallans.
A les 12 del migdia i pràcticament a diari durant el mes d'agost es tanca l'accés a Ses Illetes i Llevant perquè l'aparcament està complet. Això vol dir que els 384 aparcaments per cotxes i les 1.132 places per motos ja estan ocupades. Després, només és possible accedir-hi a peu, amb bicicleta o amb el transport públic. Molts turistes ja coneixen aquesta situació i opten per matinar i arribar ben d'hora.
Creo más o menos a la 11:30... Se cierra todo.
Durant el mes d'agost, els cotxes han de pagar 7 euros per accedir-hi i les motos 5.
7 euros? Uau! Por ir a la playa. Pues muy mal. Pero yo creo que vale la pena porque las playas son muy chulas.
Suposo que aconsegueixes que hi hagi menys gent i que es generin uns ingressos per mantindre tot plegat, no? Que estigui net i visitable bé.
Aquesta regulació es mantindrà fins dia 15 d'octubre.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
És un consell d'EMSA i Ajuntament d'Alcúdia.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Encetam ara més notícies nacionals i internacionals. En format breu, Protecció Civil dona per gairebé tancada la fase crítica dels incendis forestals a la península. Actualment hi ha 7 focus, 6 en situació operativa 2 a Castella i Lleó i un a nivell 1 a Almeria.
La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, ha destacat aquest dissabte l'evolució favorable dels incendis forestals actius a Espanya. Els incendis d'Iueña i Porto ja estan controlats sense poblacions confinades ni tampoc carreteres tancades, excepte un tram a Zamora. Les condicions meteorològiques han afavorit el control del foc, tot i que preocupa el risc extrem previst per diumenge al sud-est peninsular.
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha presentat a Copenhague un pla de mesures immediates perquè la Unió Europea limiti al màxim el diàleg amb el govern de Benjamin Netanyahu i freni el comerç amb Israel.
L'objectiu d'Espanya és que la Unió Europea adopti sancions coordinades que incrementin la pressió diplomàtica i econòmica sobre Israel. Segons ha detallat, el pla espanyol inclou el veto a la venda d'armes a Israel i el manteniment del suport financer a l'autoritat palestina per evitar així que quedi asfixiada econòmicament.
España circula hoy a todos los Estados miembros un documento, un non-paper, con un plan de acción en Gaza. No hacer nada no ha resuelto nada. Es el momento de pasar de las declaraciones a las acciones.
Álvarez també ha criticat la inacció de Brussel·les davant el conflicte d'Ucraïna, així com la falta de voluntat política de Rússia per arribar a la pau.
Sí está demostrando Rusia, es que no tiene ninguna voluntad, no ya por supuesto de alcanzar una paz duradera, sino ni siquiera de alcanzar de verdad un alto el fuego. Lo que está haciendo es utilizar una táctica dilatoria. No es posible que nuestras sociedades tengan que realizar un esfuerzo para apoyar a Ucrania cuando hay un dinero del agresor que un día tendrá que compensar las reparaciones de guerra.
L'expresident del Parlament d'Ucraïna i antic secretari del Consell de Seguretat Nacional i Defensa, Andriy Parubi, ha estat assassinat a Lviv, a l'oest del país, segons ha informat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
De moment, el Ministeri de l'Interior ha informat la filial ucraïnesa de la cadena britànica BBC que Parubi ha mort en rebre diversos trets al migdia. Sense donar més detalls, Zelensky ha condemnat el que ha descrit com un espantós assassinat i ha anunciat el començament immediat d'una recerca i d'una operació de crida i cerca contra els responsables de la seva mort.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i 20 minuts, encetam la cultura. Un retrat amb el nom i la data i un petit text que l'acompanya amb el relat d'una recerca infructuosa i que ha deixat una ferida oberta. L'exposició Sense Oblit s'ha inaugurat a l'Espai Canòleo, al carrer de l'Almudaina de Palma, amb més d'un centenar de fotografies de persones desaparegudes i assassinades a les Balears per la repressió feixista, coincidint avui amb el Dia Internacional de les Desaparicions Forçades.
Es coneixen aquestes persones i des del punt de vista de la família que ha viscut aquesta tragèdia. Perquè, clar, quan parlem de víctimes, no només són aquestes persones que s'assassinen o que se fan desaparèixer, també són víctimes dels seus familiars. I, clar, el veure escrit, potser una d'aquestes fotografies a baix, sa mamà el va cercar per tot i encara el segueix cercant. Un text que és un relat de com ho ha viscut sa família i de qui era aquesta persona, i jo crec que és molt emotiva.
El material d'aquesta mostra ha estat aportat per les famílies, com explica Maria Antònia Oliver, de Memòria de Mallorca, l'entitat promotora en coordinació i assessorament de la Comissió de la Llei Autonòmica de Memòria Democràtica de la passada legislatura.
Formada per 8 panells, amb 16 fotografies, cadascun suposa un trosset de la història de la comunitat que no es vol perdre. És més, té un vessant pedagògic per a la societat actual.
I també és molt il·lustrativa d'una part de la nostra història que ha permanegut silenciada o és poc coneguda, i tal vegada en noms i llinatges jo crec que és molt bona perquè siguin se'n doni compte de lo que va passar i de lo que no ha d'anar a passar. Inclús, jo diria, és molt recomanable per joves, per escolars, perquè se'n donin compte de realment de on venim. Avui que vivim aquesta altra vegada discursos d'odi, discursos de... Pues està molt bé que anem a veure a vegades a la que pot conduir, no?, tot això, no?
I per donar veu a les famílies, avui a les 6 de l'hora baixa se celebrarà un acte obert per explicar en detall l'exposició i conèixer també les històries amagades rere cada retrat. La mostra es podrà visitar fins a dimarts a Can Oleu.
Siente todo y culpa la verdad. Descubre lo que hay dentro. Todo el tiempo tienes pa pensar. Confunde sentimientos.
I una proposta musical per aquesta nit que aplegarà fins a 4.000 persones a la finca agrícola de Sant Perot i el seu icònic safareig. A Maria de la Salut és la 29a edició del Rock en Rostoll, cita de referència de l'estiu mallorquí, i que ha esdevingut un intercanvi d'experiències entre generacions. La música començarà a sonar a les 10. Una petita pausa per la publicitat, tot d'un als esports, Antoni Tenerife.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues, quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs. Qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, estem pels esports a IBETA Ràdio. El Real Mallorca ja és a la capital d'Espanya per jugar davant el Real Madrid. Ho farà a partir de la 9:30 del vespre, en el que serà el darrer partit abans de la primera aturada per seleccions. De la darrera hora, el conjunt de Iago Barrasate mos informa el nostre enviat especial, Toni Fuster. Bon dia, endavant.
Bon dia, Toni Tenerife, i oient de l'informatiu migdia. Des de l'hotel Eurobuilding, hotel de concentració del Real Mallorca, escassos 300 metres de l'estadi Santiago Bernabéu, d'aquest majestuós estadi, on a partir de les 9 i mitja del vespre el Real Mallorca s'enfrontarà al Real Madrid. Recordem les altes de Samu Costa, després de recuperar-se d'una lesió, i també la dels sancionats Vedan Muriqi i Manu Morlane. Jan Virgili, que també ha entrat en aquesta llista de 24, el míster Jago Barrasate haurà de deixar un futbolista fora d'aquesta convocatòria. Tot fa indicar que serà el Pichu Cuellar, que serà un dels porters. Bon ambient aquí a Madrid. Prop de 300 aficionats mallorquinistes seran avui animant a l'equip vermell a la graderia de l'estadi Santiago Bernabéu, i àrbitre serà Sánchez Martínez. El col·legiat murcià serà l'encarregat de xiular aquest partit. Recordeu que a partir de les 7 de l'hora baixa es porta en joc a Ivetra Ràdio en tota la prèvia, en totes les nostres seccions, ja en directe, en la prèvia, el partit i el postpartit d'aquesta tercera jornada, apassionant, com sempre, aquests duels entre Real Madrid i Real Mallorca.
La tercera jornada de primera divisió va arrencar ahir amb dos partits, València 3, Getafe 0, i els dos, Llevant 0. Eder Sarabia és l'entrenador de l'Elx.
Estamos muy felices, hemos hecho muchas cosas bien, ahora nos vamos a enfocar en eso, en disfrutar de tres días libres y volveremos el martes que viene con exigencia, sabiendo que todavía hay margen de mejora, pero bueno, en general creo que el partido ha sido muy muy bueno, sí.
Arranca la primera federació per Palau d'Eivissa, que juga també avui a les 9 i mitja del vespre a la ciutat esportiva Jesús Nava davant el filial del Sevilla, un partit al que es presenta l'equip de Paco Gémez amb baixes importants, com són Fran Castillo, Josep Senyé i Ivan de l'Olmo, Enric Monjonel. Finalment arriba el partit davant el Sevilla Atlètic. En quant a la segona federació, l'Atleti Balears tancarà avui hora baixa la ronda de partits de preparació de cara a l'inici de la Lliga en la disputa del trofeu Nicolás Brondo. Serà a partir d'avui del vespre davant el Roland Molina. Mitja hora abans es farà la presentació a l'Estadi Balear dels futbolistes de la primera plantilla. Un roster que, per cert, no està ni molt manco. Tancar a Patrick Meso, el director esportiu del Club Blanc i Blau, reconeix que encara estan pendents del que pugui succeir en el capítol d'entrades de l'Atleti.
Pero estamos atentos, al final tenemos hasta el lunes por la noche, y si vemos algo que creemos que nos va a aportar el equipo, vamos a fichar. Podemos fichar, tenemos ficha libre, sobre todo los 23, pero si no estamos convencidos, pues también estamos bien como estamos.
Per cert, avui a les 6 es disputa a Sa Plana la final autonòmica de la Copa Federació, recordant que és un format a partit únic entre l'Andratx i la Societat Esportiva Eivissa, que com que segueixi el triomf certificarà el pas per als setzars de final d'aquesta competició. I si Andratx o Societat Esportiva Eivissa aconsegueixen arribar fins a la semifinal nacional del torneig, s'assegurarien un bitllet per disputar la Copa del Rei. I per tancar el bloc del futbol d'una curiositat, Òscar López, nascut fa 18 anys a l'Aro, juga amb la selecció absoluta de Bolívia. El migcampista del Real Mallorca Divisió d'Honor Juvenil està a Bogotà. Tenen dos partits classificatoris pel Mundial 2026 davant Brasil i Colòmbia. Si donen la sorpresa, podrien fer història. El sentim en declaracions als mitjans locals.
A estas alturas que jugamos algo tan importante como clasificar un Mundial es una sensación increíble para mí. Pero esto es fútbol, puede pasar de todo. Nosotros tenemos una fe increíble, creemos en nosotros, estamos montados en este barco y vamos a ir hasta el final. A estas alturas no teníamos la opción de clasificar un Mundial y a día de hoy llegamos a la última fecha con muchas posibilidades de hacer historia y creo que eso es un gran avance.
En quant al bàsquet, tota una final per Espanya, que juga avui a partir de les 8 i mitja en partit a la fase de grups de l'Eurobàsquet 2025. Davant Bòsnia, els de Sergio Escariolo se la juguen després de la desfeta davant Geòrgia. Una derrota davant dels Balcanis els deixaria virtualment fora de la ronda de vuitens de final. Sentim a la prèvia del partit del seleccionador nacional i el jove base del Manresa, Mario Sainz-Superi.
Cada partit és distinto. Este és un equip completamente diferente del de ayer y nos propondrá problemas diferentes, pero al fin y al cabo la cuestión no es la táctica, tenemos que tenemos que endurecernos un poquito.
Fue una derrota dura, pero hemos aprendido del partido. Hemos mirado las cosas que tenemos que mejorar y yo creo que a partir de ahí pues vamos a ir para arriba y vamos a seguir peleando.
I acabem en tenis, i és que Jaume Antoni Munà juga avui a partir de la Salona Baixa, partit corresponent a la tercera ronda del Lewis Open davant del belga Cizubers, actual número 48 del rànquing de l'ATP. Serà un enfrontament inèdit, ja que mai han jugat entre ells un partit oficial. Pel que fa a Carlos Alcaraz, aquest ja està a vuitens de final després de superar ahir l'italià Luciano Darderi en 3-7, 2-6, 4-6 i 0-6. Amb aquest apunt del tennis, el deixant. Recordi que tornem a les 7 en futbol, amb la prèvia i després el partit entre el Real Madrid i el Real Mallorca.